Salutacions ben cordials. A Ràdio L'Escala reprenem el fil de la política municipal amb les audicions de les gravacions de les sessions plenàries. Això és talls de ple. Aquest dilluns hi havia ple, vam escoltar els punts de contingut en un primer tall d'ahir dimarts. Avui reprenem el fil just on ho havíem deixat i és el torn del punt 9è, el punt d'una moció que es va debatre. L'escoltem sense més ni més i tindrem temps encara d'encarar la primera part de precs i preguntes.
El següent punt, assumptes urgents, no n'hi han. I el punt número 9, mocions. Esquerra Republicana va presentar una moció. Vam parlar en Junta de Portaveus, vam parlar en l'informativa i jo, prèviament a la lectura, em veig amb obligació d'atendre una sol·licitud del Partit Popular que ens ha fet arribar, diria que divendres, el senyor Vall-Llosera, que demana, sol·licita del secretari un pronunciament pel que fa a la legalitat d'aquesta moció. Jo, senyor Vall-Llosera, vostè està en el seu dret de demanar-ho, nosaltres, el nostre grup, no hi veu necessitat en absolut, d'acord amb la literalitat de la moció, de que el secretari s'hagi de manifestar en relació a la legalitat. En qualsevol cas, està en el seu dret de demanar-ho i el senyor secretari suposo que ha d'atendre aquesta petició. Una altra cosa és que això es presenta divendres no sé quina hora exactament, en parlem dilluns ens ho trobem i, òbviament, aquest mateix dilluns és impossible que el secretari pugui emetre un informe. En qualsevol cas, insisteixo en que nosaltres no hi veiem cap tipus de necessitat perquè veiem que amb els termes en els que s'expressa la moció, per nosaltres és inqüestionable la seva legalitat, més enllà del posicionament que pugui tenir cada grup, ben legítim, i per tant volíem comentar això com a consideració prèvia abans de donar la paraula a Esquerra Republicana que fes lectura o el que cregui convenient la senyora Edna Estrem sobre la moció que presenta. Doncs, dit això...
Bé, bona nit. No sé si voleu la llegeixo o potser no faria falta. Tothom sap de què va. Bé, si a cas faig el posicionament, que ja explico una mica i ho donem per llegida, és una moció que té per objectiu adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum, al manifest que aquesta entitat ha proposat, i des del grup d'Esquerra Republicana, bé, dir que evidentment és innegable que Catalunya viu actualment una situació límit, una situació límit a la qual ens ha portat la falta de cintura política del govern espanyol vers els anhels del poble català. I això ha fet que milions de persones durant diversos anys hagin sortit als carrers, s'hagin manifestat, ho hagin fet sortint massivament, organitzant consultes populars de forma absolutament privada i ja l'última vegada votant en unes eleccions i escollint un Parlament majoritàriament independentista, però sobretot un Parlament absolutament majoritàriament posicionat pel dret a decidir i per la llibertat de vot dels catalans. La població catalana s'ha unit creant entitats com l'ANC, per exemple, per treballar conjuntament per aconseguir l'organització d'un referèndum vinculant que consulti a tots els catalans, no només els que volem la independència, m'incloc, sinó també els que no, sobre el futur del nostre país. En aquest sentit, s'ha creat el Pacte Nacional pel Referèndum, és una campanya d'adhesions per recollir el suport d'institucions, entitats, electes i particulars per aconseguir no només el referèndum, sinó instar els dos governs, el català i l'espanyol, a posar-se d'acord per establir les bases de l'organització d'aquest tan esperat referèndum. La moció que avui presentem és justament això, és per adherir-nos a aquest pacte, per fer que l'Ajuntament de l'Escala sigui una d'aquelles instal·lacions que, apel·lant a la més estricta democràcia, recolzi i doni suport al manifest creat des de la plataforma i així també es comprometi, quan arribi el moment, a estar al seu lloc i a desenvolupar les funcions que el govern de Catalunya li demani. A nivell personal, els regidors d'Esquerra Republicana fa dies, setmanes, que s'han adherit al pacte, però pensem que és important que la institució s'hi adhereixi com a tal, fent gala de l'esperit democràtic i de la representació de tots i cadascun dels escalencs i escalenques que som aquí tots la representació d'ells. Pensem que el text del manifest és un text absolutament conciliador, dialogant i respectuós, i que qualsevol persona que es consideri demòcrata ha de sentir-s'hi còmode, donat que no està defensant un posicionament, sinó que està demanant justament que es faci allò que tots els demòcrates volem, que és que es decideixi votant i que aquest vot sigui vinculant i sigui el que decideixi el futur de la futura república.
Molt bé, gràcies. Aquest és el posicionament, més que la lectura de la moció, el posicionament d'Esquerra Republicana, sí, sí, queda claríssim. En tot cas, Convergència no, per part de... algun comentari?
Evidentment, amb el que significa el fons de la proposta, no tenim absolutament cap problema. Passa que sí que crec que queda evident que és una moció absolutament ideològica del tot i crec recordar que amb juntes inicials es havia dit que aquí doncs intentaríem portar mocions d'àmbit local que poguessin afectar en la mesura del possible la legislació local. Llavors, només els efectes de saber com queda l'acord, però nosaltres estic segur que com tot el resto de partits rebem 3 o 4 mocions cada setmana i no les presentem aquí, si queda obert, nosaltres també moltes vegades ens pot interessar presentar alguna moció que no tingui res a veure amb l'àmbit local i no ho fem, per tant, sense anar més enllà d'això, evidentment hi donarem suport.
Gràcies, Partit Popular.
Bé, gràcies, senyor alcalde. Bé, jo veig, també entenc, d'alguna manera copiant el company, que sembla que queda trencat d'alguna manera el consens que hi havia en aquest consistori de no tocar temes extramunicipals, que s'anessin més enllà del que s'havia de discutir per al poble de l'Escala. Aquesta moció, nosaltres hem presentat un escrit que vàrem enviar per correu electrònic el diumenge al vespre en el secretari, amb còpia de vostè, i avui s'ha entrat per al registre. Varen rebre precisament la moció aquesta el divendres, a la informativa, i l'escrit era perquè el senyor secretari fes un informe a veure si aquesta moció s'ajustava o no a la legalitat vigent, degut a les últimes sentències que hi ha hagut, diguent que consideren inconstitucional i fora de la llei l'intent o qualsevol manifestació per part dels polítics d'aquí de Catalunya per intentar fer un referèndum. No entrarem en el fons de tot aquest assumpte. Aquí s'ha parlat de la situació límit degut al govern espanyol. És curiós, però no s'ha de dir d'alguna manera tragicòmic, que la situació límit sigui deguda només al govern espanyol, perquè el govern de Catalunya i ajuntaments i consells comarcals i diputacions haurien de demostrar primer que són honrats abans de mirar el que passa en el taulat dels altres, no? Tenim un govern de Catalunya que, per desgràcia, és un exemple, i això s'ha anat veient en els últims anys i cada dia s'està ratificant més. No dic que el govern d'Espanya tampoc sigui un altre exemple, potser no n'hi ha cap exemple quan a governants, però a més de fer apologia de que nosaltres som perfectes, som superiors moralment a tothom, perquè som d'un partit polític que resulta que toca temes molt socials, etc., potser hauríem de mirar per què volem fer un referèndum i per què abans no s'havia demanat per aquest referèndum o no s'havia demanat per la independència de Catalunya i ara sí. O sigui, quan les coses anaven bé, ningú parlava, inclús el senyor Mas, això ho havia donat ja per descartat totalment, el senyor Pujol, donava per descartat fer un intent de separació del govern d'Espanya, això era impensable, quan les coses anaven bé, i ara que les coses van malament, sobretot per molts dels governants que estan a la Generalitat de Catalunya, busquen sortir-se'n com poden i una de les sortides és el referèndum, cosa que ja els hi va bé alguns altres partits polítics que diguéssim, article de venda només tenen això, la independència de Catalunya. Que qualsevol demòcrata ha de sentir-se còmode amb aquest referèndum, però escolti, jo em sembla que no. Jo me considero demòcrata i un referèndum que d'entrada és inconstitucional i va contra les lleis i el marc democràtic que s'ha votat entre tots els partits polítics, inclús es va incloure en aquell moment un consens majoritari amb els partits que alguns volien escloure, com era el PSUC i partits d'extrema esquerra. Això, tots en aquell moment varen votar una Constitució, varen votar un marc legal per arreglar el país, i amb aquest marc legal jo crec que s'han de fer les coses i s'ha de treballar per tirar endavant el país en conjunt. Aquesta separació sense full de ruta, sense explicar ben bé on t'irem a parar, d'on es trobaran els recursos, com organitzarem les infraestructures, bueno, escolti, jo potser no és que no hi entenc, però em sembla primer que no toca parlar en aquest ajuntament i segona, em sembla un circo que no correspon a el que es mereixen els catalans i les catalanes, que el que necessiten és arribar a final de mes, que s'arregli l'estat del benestar i ens deixem de picar baralles entre tots els polítics, que sembla ser que és l'únic que estan buscant per anar passant temps i anar cobrant a final de mes, i bueno, tot això que ells guanyen mentre nosaltres anem perdent. Vostès mateixos, vull dir, si volen votar un referèndum que nosaltres considerem que és il·legal, doncs el votin. endavant. Nosaltres, evidentment, votarem en contra i, bueno, el temps dirà. Ara, senyor alcalde, com deia també el company de Convergència, nosaltres també tenim mocions per presentar. A partir d'ara, doncs, també hem presentat mocions, però em sembla que aquest pas que ha donat vostè ara al trencar aquest consens que hi havia de parlar només d'assumptes municipals no ens irà gaire bé, perquè marxarem del tema que ens interessa, que és el municipi de l'Escala, i ens posarem amb altres picabaralles que són més pròpies de grans monopolis com el de Barcelona i com el monopoli de Madrid, que estan per altres coses que nosaltres no hauríem d'estar. Deixem que es brallin ells, i ens sembla que ens hauríem de dedicar ben bé a les coses del dia a dia, que aquí només hi ha 10.500 habitants, i això que estem avui dient aquí és només seguir la corrent d'altres persones que tenen altres interessos que no crec que ens toquin a nosaltres resoldre.
Gràcies. El nostre partit també es posiciona.
Tot i ser i estar d'acord amb vosaltres que és una qüestió que queda fora de la competència municipal, s'ha recollit la moció per dur-la al plenari i pel que fa al nostre grup s'ha donat la total llibertat de vot en la moció sobre l'adhesió al Pacte Nacional pel referèndum. Nosaltres estem d'acord amb els quatre acords que es proposen a la moció i veiem necessari que el referèndum sigui reconegut i es pugui dur a terme. En uns moments com els que estem vivint a nivell polític, no té cap sentit fer cas omís, obviar el que molts ciutadans, el que molts els catalans estan demanant i han de poder ser consultats sobre el futur polític de Catalunya. El referèndum ha de ser, al nostre entendre, la via democràtica en què es puguin posar de manifest les diferents sensibilitats i les diferents posicions. I és per això que manifestem la nostra adhesió com a grup municipal a la celebració d'aquest referèndum.
Moltes gràcies. Sí, m'ha demanat la paraula abans el company d'Esquerra Republicana, senyor Ballesta. En tot cas, després donaríem la paraula al Partit Popular.
Bé, és que quasi se m'ha acabat el paper de coses que m'he apuntat. Entenc que el tema de les mocions, de si són ideològiques o són municipals, és cert que n'havíem parlat, però jo no recordo que haguéssim votat mai res. I, de fet, potser ara mateix estic parlant sense consultar els meus companys, però n'hem parlat altres vegades i no sé ben bé si estem massa d'acord amb que no es puguin debatre temes de ideològics o de nivell català en un ple municipal, que a més, si el dia de demà hi ha un referèndum, l'Ajuntament segurament haurà de cedir un local, haurà de posar facilitats perquè es celebri i per tant entenem que és una cosa absolutament local en el moment en què es materialitzi la celebració del referèndum. Per tant, si ho voleu agafar per aquí, ho podem agafar per aquí i, per tant, absolutament local. És curiós que el regidor del Partit Popular, partit que domina absolutament el poder judicial d'Espanya amb militants en el seu Tribunal Constitucional, que és qui dicta les sentències sobre si és legal o no que es voti certes coses o que la presidenta del Parlament permeti certs debats en la cambra, ens estigui parlant de legalitat d'una moció. Una moció que l'únic que està fent és instar els governs a posar-se d'acord per celebrar un referèndum. Justament, quan parlàvem de situació límit, parlàvem de cintura política. Pensem que al final, com deia la companya del Partit Socialista, hi ha un anhel, hi ha una majoria de persones que demanen que es pugui consultar sobre el futur de Catalunya, una majoria que ara sembla que és un problema, però que quan les eleccions les guanyaven els partits que estaven en contra del referèndum o en contra de la independència, no era un problema, i la societat no estava fragmentada, i no hi havia cap problema. Ara que les eleccions les guanyen els partits que estan a favor del referèndum, a favor del dret a decidir, a favor de la independència, ara sí que és un problema, ara tenim famílies trencades, i aquestes coses que és curiós que fa dos mesos no passessin i ara, o dos anys, i ara sí que passin. A més, sembla que de la manera que vostè parla està tractant els catalans de no enterar-se'n, de votar gent que no els representa, de no saber ben bé si voten en Mas i no sé què, o bueno, jo penso que si la gent vota unes opcions, doncs s'ha de respectar, igual que tots els que estàvem a l'altra banda hem respectat durant molts anys que no se'ns estés representant a cap tipus de cambra, de cambra política i sobretot, igual que hem respectat durant molts anys una Constitució que no hem votat mai i que segurament d'aquesta taula m'agradaria fer una votació a veure quants van votar una Constitució que per mi està absolutament passada de moda i que ens hem de regir per unes normes que ningú d'aquí ha votat. Justament amb aquesta moció demanem que es debati. Vostè deia que no hi ha full de ruta, que no sabem què passarà amb les infraestructures, que no sabem què passarà. No, no, és que justament estem demanant que es faci una campanya electoral on els partits que estan en contra de la independència diguin què passarà o què creuen que passarà si Catalunya s'independitza i quant de dolent és això, i els partits que estan a favor facin una campanya electoral i expliquin què passarà o què no passarà i quant de bo serà quan Catalunya sigui independent. Per tant, justament em sembla que no estem parlant de si serà bo o dolent, justament estem demanant que es debati i que es pugui dur a terme aquesta campanya electoral i poder explicar per què nosaltres pensem que Catalunya necessita una república pròpia i per què vostès pensen que no la necessita. No veig ben bé el mal de fer tot això.
Gràcies. Una darrera qüestió del Partit Popular, si després, senyor secretari, si és un tema legal. Si és un tema legal...
A veure... Atès que un grup polític doncs, va demanar un informe jurídic i un informe que m'implica a mi en quant a secretari de la corporació, doncs, com a mínim he d'informar oralment amb independència de que pugui posar-se per escrit en un moment determinat quins són els criteris jurídics que entenc d'aplicació. La pregunta era... Se sol·licitava al secretari de la corporació emetir un informe sobre la legalitat de que es posi en debat a debat en un ple una moció en aquest sentit. Les mocions és un dels punts ordenats dintre de la minuta d'apartats que té un ordre del dia d'una sessió plenària i és totalment correcte i adaptat a la llei, doncs que pugui sotmetre's qualsevol moció o proposta d'acord al criteri o a la votació de la corporació. Amb independència de tot això, la pròpia corporació que vota una resolució concreta doncs, s'hi fa responsable del que en un moment determinat doncs, comporten cadascun dels apartats. El meu control de legalitat com a assessor jurídic de la corporació no entra en absolut en cap ni un dels apartats que són manifestacions, tal com ve ha considerat en el regidor Robert Bosch doncs, hi ha tota una sèrie de criteris de filosofia i d'acció política i de més, i el meu control de legalitat no arriba en aquest punt. Res més per la meva part.
I per tancar, el Partit Popular, l'última intervenció.
Sí, bé, quasi també per al·lusions. Jo no he discutit mai que els catalans es puguin manifestar amb el que els sembli. Jo el que estic dient és que el que passa és que també està posant en dubte la companya d'Esquerra Republicana de que tenim pues, un sistema judicial, sembla ser que ho és no el codi civil, el codi penal o l'estatut, sinó que resulta que ho és les directrius del govern d'Espanya, que en aquest cas és el PP. Si ja posem en dubte que els jutges són imparcials, que resulta que el sistema jurídic està corromput, pues, ho tenim bastant malament. Jo crec que el problema no està en pensar o no pensar en si tenim un sistema judicial corrupte o no corrupte, el problema està en pensar a quins grups polítics els interessa extrapolar els seus problemes esquitxant a institucions que han d'estar sempre per sobre de tot i amb la màxima honorabilitat possible i que s'han de respectar tant si ens agrada com si no ens agrada, perquè si no respectem una sentència judicial no sé què respectarem. Això serà la llei de la selva, cosa que en aquests moments aquí a Catalunya sembla ser que hi ha bastanta gent que els interessa. El problema que tenim és que no estem parlant de fer un referèndum a veure els catalans què volen fer o què volen deixar de fer. Estem parlant de fer un referèndum que obligaria un tant per cent de catalans determinats a un altre tant per cent de catalans determinats, que pot ser 50-50 o 60-40, a sotmetre-se a una decisió que sortiria d'unes urnes que d'alguna manera es veuria també influenciada per les campanyes propagandístiques que fessin els partidaris del sí o els partidaris del no. Un 95% o un 99% dels catalans no pot obligar a la resta que diu que no a separar-se del país en què estem ara, que és Espanya. perquè no és un producte comú, cada qual en té una part, i això és una confrontació, sí o sí, o sigui, és que és inevitable la confrontació, això no es pot decidir per les urnes, això se decideix políticament en el Parlament, en el Congrés, etc. Cosa que en aquests moments, aquests partits polítics que esteu demanant el referèndum, no heu aconseguit estar en el nivell per poder-ho fer, o no heu aconseguit parlar de la manera que s'hauria de parlar perquè us fessin cas. Llavors, esclar, quan un no sap defensar amb el càrrec polític que té les seves aspiracions, intenta implicar les masses, aquí el que està fent és un greu perjudici a Catalunya, als catalans i al proveir dels nostres fills i les futures generacions. O sigui, el que esteu fent en aquests moments, em sembla a mi, és acabar d'ensorrar el país. Amb un referèndum que l'únic que farà és acabar d'enfrontar la meitat de la població amb l'altra meitat de la població. I repeteixo, això no és una escala de veïns en la que hi ha una assemblea de la comunitat cada any i decidim si posem unes flors a l'entrada o no posem les flors a l'entrada. Aquí el que estem fent és intentar fer com fan les comunitats de veïns, però decidint el que ha de fer un propietari en el seu propi pis. Un propietari és propietari de lo seu, com cada espanyol és propietari d'una part de la Constitució. I no es pot, amb un referèndum, obligar una persona que se sent catalana i espanyola a abandonar la seva nacionalitat espanyola per assumir una identitat fictícia com una Catalunya independent, que repeteixo, el full de ruta l'ha de portar el que va vendre el producte. No té per què portar un full de ruta el que està en contra del producte. Si voleu vendre aquest producte, expliqueu-ho bé, potser jo també m'hi afegiré, expliqueu-ho bé, fins ara no m'ha pas explicat ningú això. No, no riguem, no, que la cosa és sèria,
A veure, sisplau, si no dono la paraula jo, no hi pot intervenir ningú. En tot cas, Joan, tens la paraula, sisplau.
No, ja acabo. No, és que esclar, estaríem repetint, i un riuria, l'altre riuria. Repeteixo, guita, en aquí l'únic que hem fet ha sigut seguir el procediment. A nosaltres ens sembla que aquesta consulta no s'ha de debatre, aquesta consulta no s'ha de posar com una moció per votar en aquest ajuntament. Hem demanat al secretari que faci un informe si troba que és legal o no és legal. A partir d'aquí, si es creu que això s'ha de votar, aquesta moció, doncs es vota, cap problema. El que més, m'afuig del meu, vull dir, que ho parlin el govern de la Generalitat, que de moment, qui tens pas anys empeny, me'n cobraran a final de mes, mentrestant el país està com està, l'objectiu és el referèndum, perfecte, i que ho discuteixin el govern d'Espanya. I guita, jo, la veritat, si els polítics són els que tenim, doncs així us hi podeu tirar anys, i no avançareu pas.
Molt bé, doncs sí, gràcies ja per tancar, que s'ha fet llarg. Jo crec que he convertit aquest plenari en el Parlament i no era l'objecte d'aquesta moció. Jo crec que la moció, insisteixo en la literalitat de la moció, el que fa és llançar un missatge de fer política a qui toca fer-la, a les dues parts a punt de fer un conflicte i res més d'aquí. A partir d'aquí tothom, el posicionament és ben legítim, el component ideològic que cada grup hi afegeix doncs, és lliure de fer-lo, però en tot cas el debat jo crec que se'ns ha escapat de les mans i jo crec que aquesta no era la finalitat. En qualsevol cas, jo estic en part d'acord, estic molt d'acord en que aquest ple no ha de discutir permanentment cada mes sobre qüestions accessòries. Aquesta pensàvem que era una qüestió que ocupa la centralitat del que està debatent ara el país, però no vol dir necessàriament que cada ple, jo estaria, per tant, no estaria a favor jo de que cada ple es debatin mocions que s'escapen una mica de l'àmbit competencial d'aquest Ajuntament, de l'àmbit local. Insisteixo en que aquesta jo crec que mereix un tractament diferent i, per tant, quan es va presentar, no hem vist, el nostre grup no ha vist cap qüestió a dir, a fer, pel que fa a no incloure en l'ordre del dia i que no es pogués debatre, malgrat que tampoc m'ha agradat massa el debat al nivell que ha arribat. Jo crec que tots els posicionaments són legítims i s'han de poder fer dins del respecte i tots són exactament igual de respectuosos, mereixen el mateix respecte. Per tant, de cara a futurs plens, jo sí que insisteixo en un acord, que és un acord verbal, el que vam tenir amb una junta de portaveus, de permanentment no entrar propostes, mocions, que s'escapin, insisteixo, a l'àmbit competencial de l'Ajuntament. El nostre grup no ho ha fet en cap, jo diria que en cap cas, o potser puntualment, en algun cas ho hem fet, en aquests pràcticament dos anys que portem de mandat, i tampoc ho faran en el futur, malgrat que nosaltres també rebem moltes mocions que podríem presentar. Nosaltres entenem que no cal fer-ho, que aquí s'ha de debatre de qüestions doncs, que afecten el nostre Ajuntament, i en tot cas aquesta l'hem vist bé pels motius que he explicat. Per tant, més enllà de l'informe que, si és preceptiu fer-lo, doncs el secretari ho farà, passaríem a la votació de la moció. Vots a favor? Són 14 vots a favor. Abstencions? No hi ha cap. I vots en contra? Molt bé, gràcies. Fins aquí l'ordre del dia. No, queda l'últim punt, que és precs i preguntes. Convergència i Unió, algun prec o pregunta?
Sí. Si no li sap greu, nosaltres tractarem temes purament locals. I a més, fem un prec que no tenia previst, però si en el ple de pressupostos l'alcalde té a bé de concedir-nos la meitat del temps que hem dedicat, com a mínim, a debatre sobre la legalitat o il·legalitat del sistema judicial espanyol, nosaltres estarem encantats de la vida amb la paciència que ho ha fet i sense cap interrupció. Per tant, si pot constar aquest prec, nosaltres gairebé que escolti, donaríem l'any per tancat com a positiu. A partir d'aquí, a nosaltres el primer punt, i només amb el aclariment, el regidor d'Urbanisme ens va dir en el ple passat que l'empresa que havia abocat runes al costat de l'escola de l'Escolapi disposava, o se suposava que es disposava, de tots els requisits per fer-ho i del tècnic designat, que és, diguem, el criteri més rellevant del qual s'havia de disposar per fer abocaments amb materials com l'amiant, el microciment, etc. Per tant, ja que nosaltres vam demanar que se'ns fes arribar o que se'ns presentés en el proper ple tots els requisits legals i els documents que ho acreditaven i se'ns van dir doncs, que ben segur i sense cap mena de problema se'ns portaria, nosaltres doncs, simplement fer recordatori d'això i demanar si és que s'ha portat, perquè nosaltres no ho hem rebut i per tant hem entès que se'ns faria arribar avui o se'ns explicaria en aquest ple. I ja de passada doncs, a preguntar quin és l'estat a dia d'avui o més proper que tinguin de l'abocador i a quina conclusió s'ha arribat sobre el tractament de residus d'aquest abocador. La segona pregunta nostra és respecte de les obres del front marítim, fase 1 primer, la rampa que que s'havia previst per entrar màquines i que finalment es va avallar perquè no complia doncs, els requisits perquè les màquines poguessin entrar degudament, i es va fer també alguna previsió en tema de seguretat, en quin punt està, quan es pensa esmenar o solucionar, si hi ha alguna partida pressupostària prevista per esmenar-ho, és dir, quin és l'estat d'aquella rampa que no entenem el per què de l'aturada d'aquesta obra. És dir, no entenem que la primera fase no es doni per acabada fins que no solucioni això, i la pregunta va en aquest sentit, si hi ha alguna cosa clara en relació amb aquesta rampa. També enllaçant la fase 1 amb la fase 2, aquesta setmana ha estat treballant a la punta picant roca, si no m'equivoco, o una part molt pròxima a la roca, una màquina, hi havia una retro, i per tant saber quines actuacions estava fent, si corresponien a la segona fase, si corresponien a la primera o si corresponien a algun tractament que s'està fent allà, que en tot cas desconeixem. La tercera també és per la regidoria d'Urbanisme i és què se'n sap de la tramitació del pla general. Quins tempos es seguiran o quins tempos estan previstos que segueixin, si hi ha alguna previsió de la pròxima comissió i si en tot cas hi ha una previsió, ja sé que és molt complicat de fer, però es va dir que es podia tardar entre 4 o 5 anys a resoldre-ho si es feia amb la celeritat i amb els acords que es havien de fer, doncs si hi ha alguna previsió de quan pot ser que es tingui aquest pla general, els efectes sobretot de que és un document tan important, segurament el més important que s'haurà fet els últims 25 anys, com perquè la gent tingui doncs, cert coneixement del tema, encara que estigui en una fase molt inicial, però com a mínim que es puguin fer les previsions, la gent que els hagi de fer en aquest sentit. Tot seguit, només comentar quina serà la responsabilitat política, si és que hi és, que ja avancem que no creiem que n'hi hagi cap, en relació a l'expedient que se'ns ha informat que hi ha obert en el Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística amb una proposta de sanció, sigui quina sigui la sanció, per el començament del projecte de la segona fase del front marítim. A la Direcció General de Costes consta aquest expedient i per tant nosaltres voldríem saber si hi haurà alguna responsabilitat, que segurament no, si es pot fer i no passa res, si queda igual quan hi ha un expedient obert que quan no hi és, és dir, en aquest sentit, si vostès tenen previst fer alguna actuació especial a nivell de govern per aquest expedient o simplement doncs, és un mes i si a la pròxima ens tornem a trobar doncs tornar-hi una altra vegada. Nosaltres entenem que no és l'exemple que s'ha de donar i que siguin 300 o siguin 300.000 euros la sanció, el tema és el fet i l'Ajuntament no pot estar donant permanentment l'exemple que es dona més quan es demana i amb tota la raó del món en els veïns doncs, que compleixin amb tots els requisits que s'ha de complir a l'hora de fer una obra o de fer el que sigui. Llavors, tocant el tema del tancament de l'exercici, jo no sé si és que sóc jo, la interventora, potser li sol·licitarem que faci un glossari pels propers plens en quant a superàvit i romanent de tresoreria, perquè crec que tenim fa 2 anys aquesta discussió permanent i no ens acabem de posar d'acord. És dir, els ajuntaments no tanquen els comptes anuals com una empresa privada, els ajuntaments tenen uns comptes a partir d'un pressupost, no van a partir de beneficis o pèrdues, van a partir de superàvit o dèficit, i és tan senzill com la diferència entre els ingressos executats i les despeses executades amb les previsions a cada partida, a cada apartat. Per tant, una cosa és el superàvit del pressupost, que és el resultat de l'exercici, que seria el mateix que hi hauria en una empresa a la compte d'explotació, però en aquest cas és en un pressupost, i l'altre és el romanent de tesoreria, que és simplement la foto a un dia concret del saldo de l'Ajuntament en aquell dia. I per tant, si tenim superàvit d'un any, s'arrastra i s'augmenta el romanent de tesoreria, no necessàriament amb el total del superàvit. I per tant, crec que parlem permanentment durant 2 plens del mateix punt i s'està confonent a cada ple. L'Ajuntament, el millor 664.000 euros que presenta és superàvit, no és romanent de tesoreria. El romanent de tesoreria l'han desglossat vostès a l'informe, al punt de sota, i són 2 milions i escaig. El superàvit, evidentment, ha afectat el romanent de tesoreria, però jo entenc que no estem parlant del mateix i, en tot cas, s'està confonent a cada ple. Per tant, crec que seria important de saber-ho. I sí, vostè m'ha dit que no, que mirem de confondre, etc. En tot cas, si algun dia ens equivoquem amb un concepte, ens hem equivocat, no mirem de confondre. Però com que crec que no és el cas, el superàvit és tan senzill com haver gastat menys del que s'ha ingressat. Tan senzill com això. I per tant, si una entitat municipal té superàvit, és que no s'ha gastat tot el que havia demanat. Per tant, per vostè és estalvi, per mi és demanar més del que fa falta per gastar. I per tant, si creiem que hem de gastar 20 milions, no en demanem 23. Demanem-ne 20, i com deia el company del Partit Popular, doncs potser la solució nostra no seria tan radical com tornar els diners que es tenen, però per l'exercici següent preveure una baixada d'impostos important. No sé si en aquest punt també, crec que no podríem arribar a un acord, suposo que no, però en tot cas tenir-ho en compte. Respecte del que ha dit de l'Ajuntament de Barcelona, de si estàvem d'acord en contra amb el senyor Trias, bé, el senyor Trias tenia 40 milions de superàvit que representaven l'1% del pressupost. Vostès presenten 1.600.000 amb un pressupost de 22 i escaig de 23. Per tant, és gairebé el 9% del pressupost. Crec que no és el mateix. La gent que hi entén, que no és el meu cas, diuen que les entitats municipals han d'anar d'un 1% de superàvit a un 3% de dèficit. En aquest cas, els ajuntaments no poden fer dèficit, per tant, com a màxim, hauríem d'estar amb un 1% de superàvit. Aquí el passem a escreix, per tant, fent cas als que hi entenen, que no és el meu cas, crec que estem amb un superàvit desproporcionat i no sé si hi ha la voluntat de corregir-ho o simplement d'anar fent aquest superàvit cada any, que vol dir pujada d'impostos. Vostè em diu que no, però és que és tan senzill com mirar el pressupost. Els últims 10 anys ha pujat cada any. Per tant, si puja el pressupost, és que pugen els ingressos, i si pugen els ingressos, algú els ha de pagar. Per tant, jo crec que això no és qüestió de confondre ningú. És una cosa tan senzilla com mirar les comptes que han anat creixent cada any, les de l'Ajuntament de l'Escala.